Bona tarda. L'historiador santcugatenc Josep Maria Figueres és el Premi Trajectòria 2023. I és que els Premis Sant Cugat de l'any, antics Premis Ciutat de Sant Cugat, tornen i ho fan recuperant el temps perdut. A la gala d'enguany, que tindrà lloc el 20 de juny al Teatre Auditori, distingiran una persona i una entitat per cadascun dels anys en què la ciutat no ha fet entrega dels guardons. Per triar les distincions d'aquesta edició excepcional, els santcugatencs ja poden presentar candidatures a l'apartat del web de l'Ajuntament. Els comerços de Sant Cugat regalaran 10.000 vals per aparcar durant 30 minuts de forma gratuïta als aparcaments soterrats que gestiona l'empresa Telparc. La iniciativa, fruit d'un acord entre Sant Cugat Comerç, l'empresa Telparc i el suport de l'Ajuntament, ja està en marxa i s'allargarà fins al 9 de juny. Els vals es podran utilitzar als aparcaments soterrats de la plaça Quatre Cantons, plaça Lluís Millet, plaça de la Vila, plaça Can Quitèria i Torre Blanca, amb accés pel carrer Puig i Cadafalch. Els Mossos i la Policia Nacional, en coordinació amb la Policia Judicial Portuguesa, Europol i Siren, han desmantellat l'organització criminal dedicada al blanqueig de capitals per tràfic de drogues arreu d'Europa vinculada amb Sant Cugat. L'operatiu, desplegat el 6 de març, que va registrar 5 detinguts en dues entrades a la nostra ciutat, va continuar el dia següent, elevant fins a 20 els detinguts i fins a 13 els escorcolls. Del total de detencions, 7 persones van ingressar a presó. Els números es compten amb 200 testaferros i un blanqueig de capitals de més de 10 milions d'euros. La banda operava a Portugal i Venezuela i a l'estat espanyol, a Madrid, Andalusia i a Catalunya. Els escorcolls que van fer la policia el 6 de març es van fer a Sant Cugat, a Valls, a Sant Boi, a Sant Feliu de Llobregat, a Esplugues i a Arenys de Mar. El Club Handbol Sant Cugat va celebrar l'any passat 50 anys d'història i ho ha volgut celebrar amb un llibre que quedi per al record i que el puguin llegir les generacions més joves per saber l'origen del club. L'autor d'aquest llibre és el periodista d'esports de Cugat Mèdia, Joan Garcia, que fa 25 anys que treballa explicant el dia a dia dels clubs de la ciutat. Garcia explica quin és el gran mèrit de la història d'aquest club.
El que aconsegueix l'Handbol Sant Cugat és una fita sense precedents, capaços de implementar un esport desconegut a Sant Cugat i fer que totes les escoles de Sant Cugat juguin amb vol i a partir d'aquí un boom espectacular.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 de la tarda i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona i última hora. Anem amb la informació de servei. Com sempre, comencem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs parlem d'aturades que toquen habituals en aquesta xarxa viària, per tant, cap gran sorpresa. Això són bones notícies. Si té aturades, són les conegudes a aquesta hora de la tarda. En repassem algunes, les més importants. Per exemple, ara hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig a la C-17, a Parets del Vallès i en sentit Barcelona. Aturades un parell de quilòmetres a l'AP-7, a Barberà del Vallès, direcció sud, anant cap al Papiol, i més a prop de Barcelona, retencions puntuals d'un quilòmetre aproximadament a la Pol de Nord, vivint des del túnel de Santa Coloma fins a Llefam a Rondes. Unes rondes, en general, amb força trànsit, sense incidències, però sí que hi ha força volum de trànsit tant a la ronda de dalt com a la ronda del litoral. En fi, com pots comprovar, retencions habituals a aquesta hora de la tarda, sense més incidències, sense més sorpreses.
Gràcies, perfecte. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda.
I pel que fa al transport públic, anem al Transmet, Albert Garran.
Doncs avui dijous, tot i que fins al moment havíem parlat en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana des de fa una estona per una incidència que afecta les instal·lacions del túnel de Passeig de Gràcia a Rodalies, els trens de les línies R2, R2 Nord, R2 Sud i R11 circulen fora del seu horari habitual. Veurem com evoluciona aquesta incidència on tècnics de DIF estan treballant per solucionar-la. Però a banda d'això, podríem dir que la resta de línies funcionen sense cap altra alteració destacable i, en general, mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Veus locals. Aquest podcast és una producció del Prat Ràdio.
Al Prat de Llobregat hi ha un barri que es va construir durant els anys 50, aleshores en una zona aïllada del municipi. Amb el creixement de la ciutat cap al sud ha quedat integrat en el teixit urbà, però encara està pendent de l'afectació per les servituds de l'aeroport. Avui marxem fins al barri de les Palmeres per parlar amb la seva entitat veïnal de la mà de la Laura Prilló, del Prat Ràdio.
El camí de Cal Silet del Prat et porta cap a l'anomenat barri de les Palmeres, que està format tan sols pels carrers dels Ametllers, de les Palmeres i dels Eucaliptus. Aquestes cases actualment han quedat integrades al teixit urbà de la ciutat a través de l'enllaç entre la Ronda Sud i el camí de Cal Silet, i mitjançant aquest Are Sud, que cada vegada està més avançada. Anem a parlar una mica del barri, perquè també té forces reivindicacions, i ho fem amb el Germán Casas, el president de l'entitat de l'Associació de Veïns del Barri de les Palmeres. Expliquem una mica primer la situació que té el barri, no? Conforme també els seus terrenys i la propietat d'aquests terrenys.
Bueno, nosotros ya desde 1970 y algo estamos afectados por el aeropuerto, y desde entonces hasta aquí ha ido habiendo algún que otro avance, pero seguimos en un limbo. No se puede hacer gran cosa en el barrio. De momento seguimos estando afectados. Hemos propuesto en más de una ocasión, tanto con un escrito a AENA, para que se desafecte o que nos echen, pero no ha habido contestación. En el ayuntamiento al principio hemos tenido alguna que otra riña con ellos. A día de hoy, bueno, más o menos hemos decidido lo que es la compensación y llegar a acuerdos. Más vale ir de buenas que a malas. Entonces, con el ayuntamiento ahora estamos en la tesitura de que el ayuntamiento está a favor de que el barrio se quede, por lo menos se ha votado desde los plenos en el ayuntamiento, y nuestra posición es la espera continua de que aquí, por ejemplo, no se pueden hacer determinados arreglos porque, como te he dicho antes, estamos en un limbo. Aquí esto resulta que es de AENA, aunque tengamos escrituras, pero no se nos permite hacer obras mayores, no se nos permite, por ejemplo, el asfalto lleva no sé cuántos años, hay grietas por todos lados, lo único que hacen son remiendos, vienen, te ponen, y todo un poco la palabra interventor. Hay un interventor que es el que decide cuando el ayuntamiento hace una petición de algo, pues decide echarlo para atrás porque, claro, esto es de AENA y es AENA el que es el responsable de hacer los cambios que haga falta. El iluminado, si veis, está totalmente troglodita. Aquí hubo un incendio hace un año y medio, resulta que petó un cable y fue la única forma de que cambiaron los cables, pero todos están, si echáis luego un vistazo, todo colgado, todo de aquella manera. Luego, como he dicho antes, el asfalto. Aquí, por ejemplo, tenemos un parque, pero el parque pues nos traen piezas de otros parques que ya los dan por viejo y te lo traen aquí, es lo único que hacen. No pueden traer algo nuevo porque el famoso interventor lo tira para... Bueno, y así sucesivamente, uno tras otro, todo, no se puede hacer nada. Seguimos aquí esperando. Y antes también, como te he dicho antes, fuera de cámara, es que aquí parece que seamos moneda de cambio. O sea, aquí el gobierno, tanto cuando ha gobernado PP o estas socialistas, aquí nadie hace nada. O sea, todo el mundo es, sí, vale, haremos, miraremos, pero con las reuniones que, según nos dice el ayuntamiento, ellos llegan allí, hablan, pero el barrio, según el ayuntamiento, somos la primer tema, pero luego todo queda en agua de borrajas. Ya se hará, ahora no se puede, ahora estamos esperando siempre hay algún... Y ahora me da pánico porque ahora vuelven a haber elecciones, o sea, todo volverá a empezar, porque cuando a lo mejor se ha conseguido unos pasos, resulta que hay un cambio de gobierno, o bien en catalán o bien nacional, y todo se va al garete otra vez. O sea, volver a iniciar todas las conversaciones, y así un año, otro año, otro año. Y así llevamos, pues mira, yo llevo aquí más de 35, 36 o 37 años que llevo aquí, siempre lo mismo.
Comentaves moneda de canvi pel que fa al tema sobretot de l'ampliació de l'aeroport, no? Com aquests terrenys són d'AENA i d'aquesta infraestructura aeroportuària, doncs ells volen ampliar l'aeroport i és un tema que a canvi volen, no?, jugar amb el benestar del barri de les Palmeres.
Esta es la sensación que tenemos aquí. No hay nada oficial, pero es la sensación que tenemos. Yo estoy seguro que si el ayuntamiento hubiese dejado hacer la ampliación del aeropuerto, la pista, todo aquello, seguro que el barrio hubiera, o sea, le hubieran dicho, pues mira, quédate esto, porque desde AENA han dicho por activa o por pasiva que estos terrenos no los necesitan para nada. Entonces, claro, aquí lo único que hemos hablado, la última reunión que tuvimos con la alcaldía fue que la alcaldía va a intentar, pues por lo menos los terrenos estos que hay entre Ricarda y el barrio Las Palmeras, ellos quieren aquí a ver si pueden conseguir hacer la fira, llevar aquí los gallos, llevar la feria del... luego la parte de atrás, incluso allí detrás, pues intentar hacer huertos municipales y... En fin, es lo que hay más o menos como intención. Otra cosa es que se pueda llegar a conseguir. Como hay negociaciones, todo está en plena negociación. Y bueno, ahí estamos. Nosotros seguiríamos aquí, pero... Sin muchos cambios de momento.
Perquè anem a explicar els orígens del barri, no? Es va crear el 1953, sí. I es va crear a través del Ministeri d'Habitatge, que aleshores deia que aquests terrenys no eren de l'Ajuntament de Barcelona, i després aquí la Falange d'aleshores va planificar la creació de 110 habitatges, que després van acabar sent 44. Aquests terrenys i aquests habitatges després els va cedir, no?, a la ciutadania que estava assignada aquí, perquè recordem que també va haver-hi una onada migratòria molt gran arreu de Catalunya i això va fer que distribuïssin gran part de la població, que part anés a Sant Cosme, que part anés aquí, i després, fins molt més tard, no us van cedir aquestes escriptures, no?
Sí, sí. A ver, yo cuando compré la casa... Creo recordar que fui el primero que cuando yo compré la casa, sabiendo que estaba afectada, pudimos hacer escritura, porque la escritura que había era del solar, no era de vivienda. O sea, yo pude hacer la escritura del solar y de vivienda a la misma vez, pero que aquí vinieron en su momento, hay solares muy vacíos, porque la idea era que se hicieron con un solo plano, se fueron haciendo las casas, cada vecino pues iba haciendo su casa a su manera. Ahí no hay los mismos materiales, no hay la misma calidad de vivienda, en fin, aquí se hizo cada uno como se pudo. De hecho, si te has dado una vuelta, verás que hay locales vacíos, que los vecinos, algunos lo han aprovechado pues, para hacer un parking, para hacer... Pero locales, todo aquel que no en su momento no pudo, o bien económico, o no le interesó, pues se quedaron vacíos. Y estamos en la situación esta, que las casas... se construyeron poco a poco cada uno y me parece que hubo un margen. Esto ya, como no estaba yo aquí, esto hace muchos años, tengo entendido que les dieron un cierto tiempo para el que quisiera coger y muchos lo hicieron y otros pues por eso, de ahí a que hay locales vacíos.
Uh-huh. Aleshores, l'escriptura és del solar i de la vivenda a totes les vivendes ja?
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que desde entonces ya se hizo un... El movimiento fue hacer escritura de solar y vivienda de todas las viviendas, porque al final estábamos rodeados de parking de desguace del Ayuntamiento de Barcelona. Y cuando logramos que se fueron, no sé si el Ayuntamiento o fue algún pacto con, no lo sé, aquí me pillas un poco, pues cuando se lograron marcharse, una de las reivindicaciones era que el barrio nos pudiera hacer solar y vivienda. Entonces, por eso estamos en la misma situación, o sea, en la situación se mejoró, lógicamente, porque de solar no podíamos, como solar no teníamos derecho a tener una vivienda. Entonces sí que al final se hizo solar y vivienda, tenemos los servicios mínimos, los tenemos todos cubiertos. Lo único es lo que antes he comentado, que hay cosas que se podrían mejorar, pero debido al interventor famoso, pues estamos ahí.
De fet, el Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana, no, que es va crear en aquest any 1976, va qualificar els terrenys com a sistema general aeroportuari. I després, posteriorment, el Pla Director de l'Aeroport de l'any 1999 va delimitar la zona de servei de l'aeroport i va qualificar l'àmbit del barri de les Palmeres i el seu entorn com a subsistema de protecció urbana. Una situació que, de fet, encara avui continua. O sigui, parlem de l'any 1999, l'últim pla que es va fer, i continuem igual.
Sí, sí, no, aquí... a mí lo que más rabia un poco me da es que esos eran los momentos de que el ayuntamiento hubiera podido presionar para que se consiguieran cosas. Y por no sé bien, porque el señor Tejedor pues fue el que estaba en las negociaciones, podía haber presionado, pues porque, pero creo que no estaban por la labor. En aquel momento tenían otros proyectos, yo tengo entendido que aquí lo que querían, de hecho yo he visto planos de que la Ricarda, todo esto era un parque, o sea, el barrio Las Palmeras era un parking, todo esto era zona firal, el barrio, pero todo eran proyectos desde el ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento no se peleó porque el barrio se quedara, y era quizá el momento más idóneo para que el barrio hubiera negociar para que el barrio o se quedara, o lo que sea, lo que fuese. Pero según Tejedor, en un pleno que tuvimos el último antes de cuando se despidió, a mí me dijo cuando terminó el pleno, que de este pleno me dejaron hablar, y él me dijo que tuvimos la posibilidad en una reunión que tuvimos de habernos hecho un intercambio de viviendas, de venirnos aquí a esto que están haciendo aquí. Pero entonces ni había planos, no sabíamos nada. Irnos de nuestra casa a un piso, o sea, eran unas cosas que no teníamos muy claro, y los vecinos al final decidimos que preferíamos seguir aquí, y aquí estamos. el alcalde sí que nos dijo, hubo una reunión que podíamos negociar, pues salir de aquí para irnos a otro sitio, pero no lo vimos claro en aquel momento, como había una, había una tensión, ayuntamiento del barrio, pues no nos fiamos, en aquel momento no nos fiamos mucho, y por eso lo dejamos pasar.
De fet, aquesta construcció de l'anomenat Are Sud, no sé si us ha facilitat a l'hora dels serveis d'apropar més serveis, perquè recordem que el barri de les Palmeres, no, fa uns anys que estava molt allunyat del nucli urbà, ara totes aquestes construccions han acostat moltes vivendes de gent del Prat que ha vingut a viure aquí. No sé si us ha facilitat una miqueta la situació perquè s'acostin aquests serveis bàsics.
Sí, bueno, una de las cosas que hemos conseguido gracias a que se nos ha acercado la vivienda más al barrio es que nos han puesto gas ciudad. O sea, pudimos, porque nosotros antes de que los trajeran habían venido empresas para intentarlo, y cada vez que se iba al ayuntamiento a informarse, bueno, yo les decía, primero informaros del ayuntamiento, porque claro, estamos afectados y no sabemos que el final. Y entonces esta gente iba ahí, se informaba, y al final todo el proyecto que nos daban era, al final se quedaba en agua de borrajas. Y cierto, llegó un momento en que cuando empezaron a edificar aquí se vio más claro, vino una empresa, nos dijo que la instalación todo nos lo daban gratis, que simplemente teníamos que conseguir X vecinos. Yo me encargué, porque vinieron a mí a hablar conmigo, de propagar la noticia. Al final no recuerdo cuántos vecinos la propuesta la aceptamos, y al final pues tenemos gas natural en el barrio, cosa que al principio parecía imposible. Esto ha sido gracias a las viviendas, porque entonces, antes de las viviendas, tenían que traer un depósito a no sé qué punto. Total, que la canonada que tenían que traer era mucho más cara, y entonces la gente también se tiraba para atrás por esto. Ahora, como las tenemos aquí, pues ha sido mucho más fácil traer el gas. Es una de las cosas que se ha conseguido gracias a esto, a que han venido los vecinos estos nuevos cerca del barrio.
Ja per anar acabant, comentàvem, no?, que es va fer el darrer mes de desembre del 2023 una moció que va aprovar-se per unanimitat en el consistori, en l'Ajuntament del Prat. Per què l'Ajuntament, no?, insti una mica al govern de l'Estat i a Aena a desafectar el vostre barri de les Palmeres amb aquests terrenys que són part de l'ens gestor aeroportuari. Com us ajuda tot això? Veieu una miqueta més d'esperança?
Los políticos, yo tengo la fe de que en algún momento se pueda, no sé, algún punto, algo débil del Estado en lo que se pueda atacar para que tomen una iniciativa. Cierto es que muchos vecinos les da miedo el hecho de que vengan y nos expropien. O sea, que al final, si movemos mucha pieza, lo que puede pasar es que Aena diga, bueno, pues venga, va, vamos a echarlos de aquí. Y muchos vecinos, la verdad es que no están muy contentos con el tema de que nos puedan expropiar, pero es que hay que hacer algo. Yo llevo aquí ya 30 y pico, casi para 40 años, y lo que no es posible es esto, darle largas y largas. Y a mí me preocupa, por ejemplo, yo no voy a estar toda la vida. Dejar una herencia a mis hijos de una casa afectada, es que lo veo algo, me preocupa. Entonces yo lo que quisiera es que se hiciera algo, yo personal, pero esto lo hablo a nivel personal, no como presidente. Me gustaría que se tomara la decisión de algo, lo que fuera. Yo ya me he adaptado, son tantos años a la espera, que quisiera que se hiciera algo. Hay que dar una solución.
Doncs, Germán, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos la vostra situació i esperem que millori.
Gràcies a ti. Y bueno, aquí estamos para cuando nos necesitéis.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. Connectats amb Carme Reverte.
Connecta't al patrimoni.
Terrassa ha tingut una gran relació amb el cinema i ha tingut un bon nombre de sales. Un dels més coneguts, també en l'àmbit arquitectònic, en va ser el Cinema Rambla. El nostre company Sergi Estapé en parla ara amb el Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa.
Bona tarda, doncs. Avui parlem d'un de les sales de cinema, els edificis on es dedicava el cinema més emblemàtics de la Terrassa d'abans i, com sempre, en aquests temes de patrimoni de la ciutat parlem amb el Santi Rius, que és el creador del blog Records de Terrassa. Santi, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Cinema Rambla, no? Podem dir un dels cinemes més... No sé si dir-li, perquè encara en tenim algun, com el Cinema Catalunya, però sí que el dels clàssics de la ciutat, no?
Sí, i per sort, com a mínim, l'estructura ens ha quedat i s'ha quedat més o menys preservada, malgrat estar ocupada per una tenda de moda, no?
Mm-hmm.
Però penso que és important. És important que també ens fixem en edificis que sempre estem parlant del modernisme, no? I tenim altres estils de la ciutat que també ens han marcat una època i que són importants. I en aquest cas ens trobem amb un edifici d'arquitectura, potser no tan conegut aquest concepte, no? D'arquitectura racionalista. Diguem-ne, és un edifici sobri, perquè no és que tingui allò uns elements exteriors que sobresurtin, però precisament aquí està la gràcia, no? És aquest estil que, d'alguna manera, el que tractava era de buscar aquestes línies rectes, aquesta diguem-ne, visió, doncs, racionalista com a tal, no? De buscar una cosa que no sobresurti des del punt de vista de masses elements que distreguin, no? I em penso que val la pena fixar-s'hi, val la pena entrar-hi, val la pena donar-li una volta. Després, si vols comprar una cosa a la tienda, ja és un altre tema, no? Però observar el que ha quedat, perquè ha quedat bona part d'aquesta essència d'aquest edifici.
Mm-hmm. De fet, està catalogat com a bé cultural d'interès local, no? És a dir, suposo que quan s'ho devia quedar aquesta firma de moda, doncs els hi haurien dit, xep, no toqueu segons què, que no es pot tocar, no?
Exacte. Hi ha una sèrie d'elements que són importants, que per sort s'han preservat, aquest vestíbul d'entrada, que potser seria la part més espectacular, quan entres dintre de l'edifici, que trobes amb unes columnes molt grans, no? Que donen aquesta sensació d'un espai gros. No? De fet, tan gros i tan gran era el Cine Rambla que quan el va inaugurar va ser el més gran d'Espanya.
Mm-hmm.
I a vegades no ens sembla que aquestes coses ens passin a la nostra ciutat, no? Però clar, és que hem d'entendre que Terrassa en aquell moment era una de les ciutats importants del país, no? I el cinema era un element importantíssim. La gent anava al cinema i per això Terrassa va tindre també tants cinemes en aquella època, no? Cinemes de sessió doble, a més a més, eh? No sé si us recordarà la gent.
Altres èpoques. Es construeix l'any 35, no,
sí.
Santi?
Es construeix, sí. Es construeix l'any 35. De fet, és un edifici que, bueno, estaria, ja he dit abans, l'arquitectura racionalista, té reminiscències del que coneixem també com Art Nouveau, que és l'art que d'alguna manera va acompanyar el modernisme i que, diguem-ne, va ser molt utilitzat en altres llocs, com per exemple a França o a París, que hi ha molt Art Nouveau, no? Hi ha molts edificis d'aquest estil.
Mm-hmm.
Hi ha una cosa curiosa, i és que aquest edifici es va construir en un lloc que no hi havia res, perquè estava destinat a ser el tros que perllongaria l'estació dels trens catalans, d'on tenim l'estació de tota la vida, la que reconeixem encara a la memòria nostra, però que la idea era portar-la fins on hi havia el mercat de... el mercat de la venda de productes, de la Rasa, que ens entenguem, aquella zona d'allà, no? I tenia que passar per tota la Rambla, aquesta ampliació dels trens. Però finalment es va decidir que no, i com que es va decidir que no, aquests terrenys van quedar lliberats, i es va, doncs, en aquest cas, doncs, amb l'alcalde Samuel Morera i Ribes, que va ser un alcalde que va estar a Terrassa durant els anys 1932-1934, és quan comença aquest projecte en aquest espai, en aquest solar, de construir aquest gran cinema, construït i projectat per un arquitecte, per dos arquitectes en aquest cas, però que un d'ells és important perquè també té moltes obres i que anirem parlant, no? Que és Ignasi Escudé i Gibert. L'altre és en Manuel Solà i Morales. Mm-hmm. I bé, van començar l'any 34 les obres.
Comencem amb un ensurt per això, no, Santi?
Sí. Sí, perquè justament al maig, que és quan comencen les obres, doncs res, molt a prop de l'inici, concretament el 19 de juny, es va produir un accident, es va esfondrar una rasa i van enterrar quatre treballadors. De fet, poca broma, perquè no és que caiguin en aquesta rasa i quedin colgats, és que d'aquests quatre treballadors, tres van morir. Uh-huh. I el quart va resultar ferit de gravetat, o sigui que va ser un accident realment fort i important. No?
Per què? Perquè hi ha un motiu, no?, pel qual es va produir aquest esfondrament.
Bueno, bàsicament pel lloc on es construeix aquest edifici. Clar, hem d'entendre que la Rambla, molta gent gran ho recordarà, però molta gent jove no. La Rambla és una riera. Uh-huh. I és potser una de les rieres més importants de la ciutat de Terrassa. És l'antiga riera del Palau. Llavors, aquesta riera, com totes les rieres, si anem a una riera, veurem que el terra és sorra, és sorrenc.
Uh-huh.
I a Terrassa, a més a més, les rieres amb terra sorrenc tenen una característica, i és que moltes vegades l'aigua no passa per sobre, sinó que passa per sota. La Riera de les Arenes, per exemple, que tenim famosa, que quan anem al bosc veiem la Riera de les Arenes, diem, ostres, no porta mai aigua. No porta mai aigua per sobre, però per sota sí. S'escola per la sorra. Llavors, què fa? Que el terra sigui un terra inestable. Si tu no fas bé els fonaments, o mentre estàs fent els fonaments, has de fer uns forats, si aquests forats no els tens ben fets, per dir-ho d'alguna manera, doncs corres el risc d'això, no?, de que amb una esllavissada se'n vagi tot en orris i et quedis colgat. I és el que va passar.
Mm-hmm. S'inaugura l'11 d'abril de 1935, no?
Sí. Sabem la pel·lícula i tot que es va inaugurar.
Aviam, quina
es diu La princesa de la Sarda. Jo no l'he vista mai.
Jo tampoc.
Perquè no és gens famosa. No sé per què van triar aquesta pel·lícula, però bueno, és curiós, en tot cas. No?
Mm-hmm.
I sabem fins i tot el que valia l'entrada dels primers preus, que valia 1,25 pessetes el que és la part de la platea, o sigui, la part gran. I la preferència, que seria el primer pis, que estava com més... diguem-ne, més valorat, valia 1,50. I encara hi havia un apartat que era el que deien la preferència, però numerada, o sigui que tenies dret a seure en un lloc especial i determinat, era 2 pessetes. Això per gent rica.
Uh-huh. En aquells moments tenia una capacitat important.
El més gran d'Espanya,
no?
Sí. El més gran d'Espanya, poca broma. 2.400 butaques, o sigui, 2.400 persones que podien seure per veure una pel·lícula. I sí que és cert que diuen alguns que bueno, el nom del cine és el cine La Rambla, perquè molta gent li diuen Cine Rambla, no?
Sí, sí, sí.
Cine La Rambla. I al principi, clar, la gent li van posar el nom de el Cine Nou, és conegut pel Cine Nou. On vas? Vaig al Cine Nou, bueno, perquè era l'últim que s'havia fet, no? Però ràpidament va perdre aquest nom i es va conèixer com el Cinema Rambla o Cinema La Rambla.
De totes maneres, tot i l'època, no? Ara ja es fan uns cinemes pràcticament escalonats, sinó que era una sala enorme, la platea,
enorme.
Sense columnes, i tothom podia veure... Bueno, tenia una gran visibilitat, no?
És que, sí, i encara si entrem, ens donarem compte de la magnificència de la sala on realment hi havia la platea, no? Vull dir, un cine tan gran, amb tanta capacitat, sense una sola columna, això era un prodigi de l'arquitectura. Vull dir que ho hem d'entendre en una època en què veníem després d'una guerra civil, eh? Vull dir que... Bueno, en aquest cas encara no s'havia fet la guerra civil. Vull dir, és abans de la guerra civil, eh?
Sí, sí.
Vull dir, hi havia construccions, però no d'aquest ordre de magnitud. I a Terrassa, evidentment, una sala diàfana tan gran, em sembla que, si no recordo malament, no la tenim enlloc.
També va ser innovadora, Santi, pel seu sistema de climatització, no? Que llavors no sé si passava molt fred o molta calor, però en aquest cas ho van saber arreglar.
Ho van saber arreglar perquè una de les coses que encara no tenien els cinemes aquella època precisament eren els sistemes bons de calefacció, sobretot a l'hivern, i a més de ventilació, de pensar que 2.400 persones posades en una sala, doncs, bueno, si no hi ha un bon sistema de ventilació, bueno, doncs l'aire pot enrarir-se, pot fins i tot doncs, causar bueno, mareixos, no?, de la contaminació pròpia de l'aire de les persones. A més, pensem que aquella època encara es podia fumar dintre el cine.
Sí.
Clar, llavors, imagineu-vos de 2.400 persones, no dic que tots fumessin, però alguns que fumaven, i alguns fumaven, o potser algú se'n recordarà, caliquenyos. Els caliquenyos són uns puros que feien fum i una pudor bastant considerable. Si no tenies un sistema de ventilació, podia acabar, imagina't tu, amb un cine que, a més, de la sessió doble, era un cine que tu podies entrar, veure una pel·lícula, després quedar-te a veure la següent, i si volies tornar a veure la primera que havies vist. O sigui, no et feia fora ningú. Uh-huh. Podies passar-te tota la tarda en el cinema, de fet.
Allò que en deien sessió contínua, no?
Ah, exacte, el que en deien sessió contínua. I, de fet, hi havia gent que mirava la pel·lícula fins que s'acabava la sessió, o sigui, es passava tot el dia allà.
Uh-huh. Al cap d'uns anys es van fer com una espècie de multisales, que es va posar bastant de moda, això, però, sí. Bueno, la cosa no va funcionar molt.
Es tractava d'aprofitar una miqueta les estructures dels cinemes, però, bueno, ja vam veure que tots els cinemes, pràcticament en totes les ciutats, aquests cinemes, diguem-ne, sols, no?, que no van acabar de cuallar enlloc. I a poc a poc, bueno, doncs va haver-hi una miqueta de retirada de la gent en el món del cinema, va vindre els DVDs, els VHS, els vídeos que es llogaven, no? I tot això doncs va contribuir a la seva decadència. De fet, va ser un dels que va aguantar bastant, perquè va estar en actiu fins a l'octubre del 2000, eh?
Uh-huh.
Vol dir que va ser dels que va aguantar bastant a Terrassa.
Va ser pioner en projeccions en 3D, no? Això l'any 36, estem parlant.
Ai, sí, poca broma, eh? O sigui, pensem que això del 3D és una cosa que ens hem inventat ara fa 4 dies. I no, el 3D ja fixa que en aquest cas va ser el pioner de les projeccions de cinema en 3D. Sí que és veritat que la fórmula que feien servir pels 3D d'aquella època no va acabar de reeixir i no hi havia prou altres pel·lícules fetes en 3D perquè tingués doncs, una continuïtat. Però com a mínim es va poder provar aquesta tecnologia del 3D per primera vegada en el cinema La Rambla de Terrassa.
Doncs Santi Rius, el creador del blog Records de Terrassa, gràcies per fer-nos recordar aquelles èpoques del cinema Rambla. Jo recordo que tenia els seients aquells abatibles. Després ja els van fer més còmodes, però al principi eren bastant incòmodes aquells abatibles. Que, escolta, si estava bastant incòmode. Doncs Santi, moltes gràcies per portar-nos al passat i recordar el que va ser aquest edifici. Bueno, l'edifici encara continua, tot i que ara,
exacte,
amb una tenda d'aquestes de moda molt famosa que tots coneixem. Moltes gràcies, Santi.
Molt bé. Encantat d'haver estat compartint aquesta estona amb vosaltres.
Fins la pròxima. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, em dic Aleix Muñoz i sóc del Prat de Llobregat. Sóc informàtic i la meva recomanació d'avui és Prison Break, una sèrie del 2005 que té 5 temporades, 90 episodis en total, i trata d'un home que és injustament empresonat i el seu germà farà tot el possible per treure'l de la presó. Es ficarà dins i amb el seu cos ple de tatuatges intentarà treure el seu germà. Aquesta sèrie m'agrada molt perquè la vaig veure amb la meva mare i ens ho vam passar molt bé, la veritat.
¿Tú te encierras en la cárcel con él? ¿Qué quieres? ¿Salvarlo?
Y quien quiera que fuese me quiere muerto lo antes posible.
Cuanto más nos acercamos, más me preocupa que todo esto se nos vaya de las manos.
Es el hijo de puta que delató a Bruto.
Alguien ha encontrado a Fibonacci.
¿Y quién las envía? ¿Por qué le has traído?
Hay que tener cerca a los amigos y a los enemigos todavía más.
Si van a por mí, John, yo iré a por ti. Lo dudo.
Voy a sacarte de aquí.
Eso es imposible.
No, si has diseñado la prisión.
¿Has visto los planos?
Mucho mejor. Los llevo encima.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reverter.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El Connectats per a la Cultura i us portem una novetat perquè diumenge passat es va publicar El Sello de la Ira, la cinquena novel·la de Jordi Matamoros. Saludem l'autor que ara mateix es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també saludem el nostre company Santiago Espasa. Santiago, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Jordi, tu quantes vegades has vingut al Connectats?
Ara, mira, ara ho estava parlant, unes quantes, perquè aquesta és la cinquena novel·la, però al marge d'això he participat en un munt d'antologies i he estat vinculat a alguns projectes editorials que també he vingut aquí a anunciar-ho.
Fas molta cosa. Sí. Sí. Fas molta cosa, eh? Molt bé, doncs avui vens a parlar-nos del teu últim treball. Mira, jo crec que el millor que podem fer és explicar als oients que ens expliquis o ens facis 5 cèntims de què va aquesta última novel·la, El sello de la ira. De què va?
Mira, seré dolent. En comptes d'explicar-vos de què va, us diré com va sorgir, vale?
Ah, bueno, mira, matem dos pardals d'un tret.
Dos pardals d'un tret. Mira, vaig topar amb una informació que em va colpir, i és que tu tens idees de quantes persones desapareixen al món cada any? Teniu idea?
No, però és veritat que són moltes i bueno, que queden en l'anonimat més absolut.
Sí, desapareguts, no morts en guerres.
Sí, sí,
desapareguts,
sí.
Absolutament.
Sí.
Doncs entre 8 i 10 milions de persones. Mm. És a dir, si això portés una continuïtat i passés a un país com Espanya, en 4 o 5 anys no quedava ningú. Aquest és el volum de desapareguts anuals. O sigui, és brutal.
El món.
I a partir d'aquí, el món. Mm. Sí, sí, hòsties, només faltaria que fos per país.
No quedaria ningú, ja.
No quedaria ningú. Aleshores, i no tornen a aparèixer mai més, eh? Vull dir, és brutal. Aleshores, vaig vincular això a la història del Sello de la Ira. És una història que va sobre els poders ocults. Parlem-ho així. És que, clar, yeah, segons les preguntes que tingueu, si desvello tot en entramada. Potser em carrego moltes coses. El Sello de la Ira va sobre això, sobre els poders ocults i la pressió que fan sobre la població i com, d'alguna manera, poden arribar a manipular-nos.
Val.
Evidentment és ficció, eh? Perquè el vulgui entendre així.
Sí, 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 sí. Jo no sé si tu coneixes a un tal Omar Jerez.
Sí, és molt col·lega meu.
Amigo.
Mm. Mm. Ens vam fer col·legues perquè vaig així... Bueno, a més és un performance internacional, fa mil històries. De fet, m'ha fet el pròleg d'aquesta novel·la.
Ah.
I aquest paio va quedar... Li va encantar una de les meves novel·les i a partir d'allà vam cultivar una bona amistat. És un tio molt interessant. Quan vaig anunciar que havia fet el pròleg d'aquest llibre, estava amagat perquè el Qaeda el va sentenciar a mort.
Què dius?
Així de... El que sents... per una performance que va fer sobre Palestina. Sí.
Doncs, sí, precisament l'Omar Jerez ha fet una crítica, un article, en una web que es diu Mundo Clásico, i que, bueno, allà explica coses molt interessants, com, per exemple, diu que aquest serà el pròleg d'una obra que ell pronostica que serà portada a la gran pantalla. Tu t'ho has plantejat,
sí,
això?
Sempre em vaig plantejant aquestes coses. De fet, Vies Muertes, que és l'anterior, vam estar... Mira, jo el 2018 vaig conèixer Assumpta Serna, amb la qual vam estar col·laborant amb un curt, i bueno, van llegir una sèrie de llibres meus, que van ser Vies Muertes i el Sello... No, perdona, i la Bíblia Ària. I sobre Vies Muertes volíem fer pel·li, s'estava parlant, de fet, ho vam arribar a anunciar, i, bueno, s'està parlant encara d'aquest projecte. El que passa que, bueno, tots aquests projectes són econòmicament molt elevats, sí, i, bueno, fan falta molta pasta.
No pateixis tu, quan el projecte sigui una realitat, tornes a venir al Connectats i ens ho expliques.
Sí, sí, serà un plaer, serà un plaer.
Oh, i tant. Bé, doncs, hem de desbrossar una miqueta a aquesta novel·la i jo crec que a Santiago li podem començar a preguntar,
sí,
pels detallets, eh?
Sí, 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 jo crec que sí. Jo primer volia preguntar una mica quina va ser la investigació històrica prèvia que vas necessitar fer per fer aquesta novel·la.
Bueno, aquí hi ha una part molt important d'història, perquè aquesta novel·la comença als bombardejos de Varna, de la Guerra Civil, ¿vale? Mm. I aleshores, bueno, són temes... A mi el que és la història i la mitologia sempre m'han encantat, amb la qual cosa, i tinc una retentiva brutal, amb la qual he investigat per una mica per sobre per acabar de rematar i matitzar dates, però és algo que ja sabia, no? Tota aquesta història nostra tan cruenta, sí, i tot això. I a més, una de les coses que volia fer servir també és per explicar des del punt de vista del protagonista, però també és algo que jo penso, no? Que al final ningú és tan dolent ni tan bo. La dualitat ens invadeix d'una manera brutal. A mi diverses iaies m'han arribat a dir sempre el mateix. Diu, al final, la guerra eren quatre malparits amb un camió robant, amb un color o un altre, per bandera. Uh-huh. M'entens? Aleshores, tot el que són les guerres, el que són totes aquestes parts fosques, ens fan treure... bàsicament la merda. L'ésser humà té molta tendència, quan hi ha problemes, a desfasar-se. Violacions, robatoris, assassinats, venjances... I això és el que volia parlar. No demonitzar a cap dels dos autors, a cap dels dos actors de la guerra, sinó deixar clar que al final, doncs, tots som dolents i tots som bons, i depèn de com et toqui, depèn de qui guanya, uns són herois i els altres són els dolents, si ho hagués passat al revés, els demonis haguessin sigut els altres, en fi, tot aquest merder humà que portem de les contradiccions del bé i el mal.
No, i a més, les guerres normalment treuen com lo pitjor, no? Sí. dels éssers humans.
Sí.
Llavors, com vas abordar el fet d'entrellaçar una mica la part històrica amb la ficció de la novel·la?
Això és el meu lloc. Sempre amb les novel·les agafo alguna temàtica que vull denunciar i faig servir la meva ficció per engranar-ho d'una manera... Bueno, faig com les iaies que teixien els suèters, faig ganxillo. m'encanta hilvanar la realitat en la ficció. Una vegada un autor, Ángel Gutiérrez, és un autor que va guanyar el Premi Minotaure el 2012, una vegada em deia... Diu, Jordi, no me queda muy claro. Si tienes una imaginación desbordante o sabes algo que los demás ignoramos. Aleshores, es tracta d'això, de sembrar cap dubte. Per mi això és molt important.
I que hi hagi un equilibri.
I que hi hagi un equilibri.
Aquestes dues coses. Sí. També has parlat de dos personatges principals o només un protagonista?
Hi ha un protagonista... Bueno, el protagonista per antonomàcia... és la dualitat humana, ¿vale? Però un dels protagonistes, el principal, és Emmet, ¿vale? Emeterio, però li acaben dient Emmet perquè... I aquest nom ve donat per un iaio que em va explicar moltes coses de la Guerra Civil, que vaig fer servir el seu nom, i malauradament fa un parell d'anys va morir. Però bueno, va morir amb una edat avançada, al llit, molt bé. Després hi ha un altre protagonista, que és una mica més secundari, que és el Palomo, i també és un altre iaio que malauradament també... ja no hi és. Això és perquè veieu el procés d'una novel·la.
Clar, les fonts d'inspiració, no?
Les fonts d'inspiració aquí van ser aquests dos iaios que em van explicar, aquest segon, el Palomo, que és, de fet és un dels personatges amb el qual hi va anar realitat i ficcions amb ell, però jo pensava en ell quan ho escrivia, no? Aquest senyor em va explicar, i va estar a orferinats i rotllos així, bueno, em va explicar... Doncs imagina't l'època, imagina't el context, em va explicar barbaritats que, bueno, he volgut abocar. I aquestes dues persones que van formar part, que un llibre dius, ostres, mira, hem tret un llibre, anem a presentar, pum, porta darrere anys d'investigació, com deies, d'ilvanació, de parlar amb uns i els altres. Amb aquest llibre hi ha tres, hi ha un altre que es diu Diego, que és protagonista i es diu tal qual, era amic meu, era d'aquí de la Morera, i els tres han mort. I fa 3 anys que vaig començar aquesta novel·la a hilvanar-la, a treballar-la, i els tres han mort. I és, bueno, de fet, està dedicada una mica amb ells, evidentment.
Clar, a partir de tots els temes que estàs parlant i dels que tractes a la novel·la, et vas commoure en algun moment escrivint-la sí. o llegint-la després?
Sí, Ric. Amb Diego, és un amic meu que va morir d'un càncer, tenia la meva edat, érem amics des de petits, i hi ha un capítol que és una història, evidentment, després li vaig fotre una part més de ficció, però hi ha una part que em va explicar ell, i cada vegada que ho llegeixo és dels primers capítols, em moro de risa jo sol. I quan penso en els altres dos iaios, sí, és una mica commovedora, sí. El que passa que arriba un punt que pensa que aquesta novel·la, una vegada surt al mercat, jo l'he llegit com 6 vegades, l'he parit, aleshores arriba un moment que ho veus una mica més com natural, però segueixo, quan llegeixo el capítol de Diego, segueixo somrient, i en recordant-me de quan m'ho explicava ell, saps?
Clar, que podria ser un personatge o un moment que et recorda, doncs, clar, personalment, no? Clar. Alguna història. Hi ha també algun moment en especial que vulguis, doncs, destacar perquè els lectors diguin... És important aquest moment per entendre la història en general.
Al final.
Doncs no el diguis. No el diguis, llavors. Clar, no el diguis. Llavors, i ara també ens estem apropant a Sant Jordi, i també aquest llibre ha sortit, doncs, a una molt bona època. Sí. A la setmana que ve, justament, també parla'ns una mica del procés, no?, que seguiràs ara quan es publiqui. Bueno, s'ha publicat ja, però quan estigui a Sant Jordi.
El problema ha sigut que el llibre acaba de sortir, no ha donat temps encara d'arribar bàsicament ni a les distribuïdores. De fet, ha arribat a les 4 parades que estaré i a l'Abacus. Els Abacus de Badalona sí que el tenen físicament. El dia 20 estaré a l'Abacus de Badalona, em sembla que són, mira, t'ho dic, T'ho dic que m'interessa dir-t'ho.
Sí, sí, sí. És important.
Sí. El dia 20 estarem a Bacus, a les signatures de Badalona, a Pompeu Fabra, de 5 a 6 de la tarda. Això el dia 20, d'acord? ¿Vale? Després tenia una altra cita molt important, però bueno, l'estic tenint ara amb tu, amb vosaltres. I després tenim... Doncs mira, estaré a les 10 del matí, el dia de Sant Jordi, al carrer Còrsega 243, de 10 a 11, a la parada d'una agrupació que és el Lloret Negre de Lloret, evidentment, de novel·la negra, que estic amb ells, que són amics, l'Angelic Fitzner i una sèrie de col·legues que sempre em conviden. Després estaré al passeig Lluís Company, a la caseta número 27, de 12 a 1. He triat això pel matí perquè a la tarda volia estar en la ciutat. Vaig estar parlant amb una associació badalonina que es diu Fafaana, em costa una mica de dir encara, Fafaana, i lluiten contra el racisme. El racisme de tota índole, de tota índole. Aleshores, em van proposar estar amb ells i estaré a Pompeu Fabra, també, amb la seva parada, de 2 a 6:15. I després estaré de 6 a 7, signant llibres també a l'Abacus del Màgic. O sigui, és un recorregut de...
Mala meva.
I ara que mirava l'horari, dic, jo quan cony menjo?
Em puguis, Jordi. Quan surtis de la ràdio te'n pots anar a berenar, si vols. Sí.
Hòstia, però d'aquí al 23...
Home, tindràs estones.
Sí.
Tindràs estonetes. Escolta'm una cosa. Sí. Tot escriptor sempre té el seu cercle més proper, un crític, el més crític de tots. El més dur, quin és el teu?
Jo li vaig arribar a dir malparida, ¿vale? És la meva dona. És la meva dona.
Ella fa la primera lectura de les teves novel·les, sempre?
La primera lectura i és el meu primer editor. Ella em fa una primera edició, després aquestes 5 lectures que parlava del llibre, excepció d'una que la fa ella per fer la transformació, les altres 4 les faig amb ella, mà a mà, i jo diria que és com a autora encoberta, ¿vale? Perquè al final forma tanta part... Clar, un editor que em coneix tant pot editar des d'un punt que després sempre em diuen a l'editorial, Jordi, perquè és Sevilla, i em diu, Jordi, tu novel·la no hace falta ni revisar-la.
Ja ve revisada de casa, no?
Sí, sí.
Clar, clar.
I ara un moment...
Digues,
Carme, digues.
No, no era res important. Endavant, Santiago.
Jo volia tornar un moment a la novel·la, perquè m'he quedat aquí com una espinita, de dir, d'aquests temes que estàs tractant, com a nivell personal... estàs tractant temes com molt delicats i molt durs. Sí. Llavors, a tu com t'afecta a tu o si sents algun tipus de responsabilitat amb els lectors al tractar temes d'aquest tipus?
Són temes que han d'arribar al públic. Són temes que la gent ha de saber. Són, a veure, la Guerra Civil... Seguim tenint un genocidi no tractat en aquest país. Seguim tenint moltes coses que no s'han tractat. Tot això ha d'arribar al públic. Per exemple, mira, la segona que vaig fer es deia el Círculo de Humo i parla de la irrupció de l'heroïna a Badalona i per ende a tot el món. Les destrosses que va fer. Vaig fer una denúncia sobre allò i sobre com els governs ho van ocultar fins que va ser tard. De fet, està passant amb el fentanilo ara mateix. La mateixa història. S'estan disparant els consums i els governs segueixen callant el que està passant. És brutal. A Badalona ja m'he trobat 3 cops xiringues un altre cop, com als 80. Yeah. I això no es diu. Aleshores, clar, vam estar... Hi ha una antologia que vam treballar, que era En un segundo, que va ser molt delicada i que tractàvem sobre el tema del suïcidi. Segueixen suïcidant-se molta gent per mil motius. Es segueix callant a l'opinió pública aquest fet. Com no és controlable, es calla. I s'ha de saber que hi ha molta gent jove morint perquè es suïcida per xurrades. Vull dir, xurrades i no tan xurrades, com és el bullying, com són mil històries. Ostres, d'alguna manera, algú ha de parlar de tot això. I jo faig servir la ficció per deslissar aquestes realitats. És la meva manera de contribuir, com a mínim de quedar jo tranquil de que jo ho he dit. Sí. Vale? Aleshores, m'agrada que sigui així. Crec que hem de parlar d'aquests temes, més del que es parla. Vaig a beure aigua, tinc la llengua enganxada.
Veu, veu.
Ja estem acabant, Jordi. Només volia preguntar-te quan fa de l'última novel·la.
Un parell d'anys.
Un parell d'anys.
Aproximadament, sí.
I aquest és el temps, sí, més o menys que passa un entre una i l'altra?
Sí, aproximadament. Jo la primera la vaig publicar el 2012 i aquesta és la cinquena.
I hi ha un projecte futur, també?
Sí, tinc dues acabades que he de corregir, però això també se'm menja molt de temps, i una altra que ja tinc en ment, que és una moguda sobre zombis i rotllos així.
Carme, tornem a estar aquí. M'he dit dintre d'un any.
Respirem una mica, deixem passar Sant Jordi i alguna setmana més, i quan ja ho tinguis tot una miqueta més muntadet, llavors tornes a venir, Jordi. Escolta, que vagi molt bé Sant Jordi, que et vagi molt bé tot. Gràcies per venir, per acompanyar-nos una vegada més al Connectats. Que vagi bé, Jordi, gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres.
A tu també, Santiago, gràcies, bona tarda.
Gràcies, adéu.
Adéu-siau. Amb aquesta proposta literària que avui ens arriba des de Badalona, punt final al programa d'avui. El Connectat s'acomiada i serà fins demà que tornarem a tancar una nova setmana. Com sempre, us hi esperem a les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys...
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Primer de batxillerat van visitar el laboratori.
Al final de cada classe ens fa un experiment.
També ens fan recomanacions.
De fantasia puc dir una saga que es diu Crave.
Ens diuen què els agrada.
Jo espero els canelons de l'àvia.
A mi m'agraden molt els animals.
A mi m'encanta cuinar.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
El Nadal més tropical de Gertrudis.
Jo he escollit la gent d'Estimo, que és d'Oques Grasses.
No My Responsibility, de Billie Eilish.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.